Buenas, salutacions a tots. Un dia més comencem en Clau Vila-real. Un Clau Vila-real especial perquè avui despedim a una persona especial. Almenys el senyor Cortés despedís, crec que una de les persones que li ha marcat, sens dubte, al llarg de tota la seva vida. Senyor Cortells, què tal?
Bon dia. Pues esta matinada ha faltat la meva iaia, Antònia, als 97 anys. Va ser una vida llarga, plena i fecunda, que deixa darrere un llegat immens, 5 fills, 7 nets i 6 bisnets, a més d'un exemple de senzillesa, esforç, estima i dedicació a la seva família. Avui parlarem de papes, perquè és el que toca esta setmana, de la història de l'Església o de grans figures que han marcat el nostre passat. Però sovint oblidem que la fe també es construeix des de la discreció de persones senzilles com abuela, d'aquelles que no ocupen titulars ni escriuen llibres, però igualment ens transmeten valors, esperança i humanitat a les generacions que venen darrere. La meva iaia era una d'aquestes persones, una dona d'una altra època, testimoni de quasi un segle d'història, que ha vist passar guerres, canvis socials i tecnològics, però que sempre va mantindre intactes l'estima per la família i la confiança en Déu. Avui, mentre encetem aquest espai dedicat als papes, no puc pensar que n'hi ha una altra ànima que ja descansa, no puc evitar pensar, perdó, que ja n'hi ha una altra ànima que ja descansa en pau. Gràcies, iaia, per tot, perdó, el que ens has donat. Descansa, pau.
El senyor Cortés s'emociona i és normal. 97 anys de vida, donen per a escriure 2 tomos. Sempre he pensat que la gent com la teua iaia o la gent com els meus avis, com la gent gran, se'n van sense que ningú escriga una història que crec que ha estat la més dura que se pot escriure, no? Esta gent, sempre ho diem, no? Diem, jo moltes vegades escolte, no? Ara tot el món se queixa, no? Ah, no podem comprar-nos una casa, és veritat. Tot el món té els seus problemes i les seves històries. Esta gent va tindre més problemes que ningú i no se van queixar mai.
No, no.
La veritat és una de les coses, no sé si és per educació, per cultura, per veure que els seus pares patien el doble i no tenien dret a queixar-se. Igual les nostres generacions que no han patit res som els que més mos queixem, no? Perquè 97 anys nascuda a Granada, apareix i acaba en Vila-real.
Agor.
Claro,
poble de Granada, sí.
Com acaba en Vila-real?
Pues com moltes famílies andaluses buscant-se la vida i sin d'aquelles terres que sempre deia el meu avi contava que allò se va com secar. Ja. Va haver una gran sequera i econòmica també. I aleshores doncs simplement van vendre tot i se'n van vindre cap així, se van buscar la vida.
I per què així? Ho saps? Ho has preguntat alguna volta?
Sí,
per què Vila-real?
Perquè crec que començava a anar algun familiar, no recordo si era una tia meua, i aleshores ells una miqueta per este sentit de familiaritat que tenim tots en la nostra cultura, tant la valenciana com l'andalusa, jo crec que això ho compartim totalment, doncs s'unien. Uns anaven a Barcelona, els altres a Euskadi, els altres... Per aquesta part jo tinc família en tota Espanya, pràcticament, d'aquell temps.
Jo, una de les coses que vas practicar, i estic content, era als meus fills que li preguntaren als seus abuelos, ui, ja no està, per ells, saps? Perquè la gent se'n va i tota la història queda... No sé com dir-ho. Tu tens molts famílies props que realment no saps la història i n'hi ha gent al teu voltant que tenen unes històries increïbles. Tu suposo que a ta abuela li preguntaries, perquè tu eres manegueta,
sí,
i aquestes coses te van, li preguntaries, no? Claro, tu, sí. Si realment, ara no està, però a tu te queda totes les històries que la majoria vens i després contaràs així, que t'ha contat d'ella, no?
Sí. Sí, això ens queda i moltíssim més, no? Per la història, records, també hi sa vinculació en la seva terra, és a dir, cada estiu, fins que va faltar mi abuelo, clar, perquè després ja era més complicat, ells continuaven anant.
Anar al poble.
Al poble, sí, sí.
Ho és d'on naix,
Així és, totalment.
Et dic, jo crec que n'hi ha molta gent que no, que acaba canviant la vida i que s'adapta, però, hòstia, quan més major se fa, més torna a la infantesa, més torna on era, no? Passa que torna i ja no és el que era ell, però encara troba un poc i se, no sé com dir-ho, no?
Sí, sí. I això, com moltíssimes famílies, doncs van arrelar així, els nets doncs ja han viscut així, hem crescut així, però de tant en tant anàvem a aquella terra i te trobaves en cosins que a mi em va costar fer-me per això moltes històries, no?, de l'arbre familiar, perquè jo al final la meva àvia se'n perdia, totes les relacions familiars eren extensíssimes, no?
Sí, abans allí tenen molts fills i molts cosins i molts, famílies molt grans, no? Són molt de la...
I les famílies antigues nostres eren molt, molt grans, sí, efectivament.
Sí. No, però tindrà una bona història la teva abuela, una història guapa, perquè, bueno, se'n van molts nets, molts nets, i molta història de contar. Sí. Ells la guerra la passen allà, no? No crec que la passen així.
Sí, la passen allà, i sí. La meva àvia sempre contava... Doncs que quan anaven els milicians, doncs ella sempre es posava davant de son pare amb els braços oberts i demanant que per favor, que era son pare, que no el mataren. I realment el va salvar ella, jo crec que era una xiqueta. Ella, quan la guerra s'hi conteu, clar, doncs era una xiqueta. Sí, una xiqueta. I allí vivien els cortijos d'allí, qui hi hagi estat ho sabrà, no estaven en el poble, vull dir, estaven enmig del camp. Era, i encara avui en dia és un camí de terra per arribar al cortijo de ma abuela.
Això, ella sempre ha viscut en un cortijo, no mai haurà viscut. Una casa viuria així, o sigui, allà vivia el cortijo.
Ella va viure al cortijo, no, després sí que van tindre casa, crec que a Baza, a Gor, que és d'on ve la major part de la família, i després ja se'n van vindre, sí, ja se'n van vindre amb... Crec que havien ja nascut tots els fills, excepte un dels cinc que van tindre.
Estudi zero, treballar des de molt xicoteta...
Estudi zero, en aquella època també contava la meva àvia que anava un mestre pels cortijos. I que, pues, allò que dia, alguna vegada ho hem parlat així, passar-me el fam com
mestre
d'escola, doncs es veu que li donàvem doncs, el que havien plantat per allí, es donaven alguna coseta, i sempre m'ha dit que a ella li agradava molt estudiar.
Sí, l'altre dia, això que tens al telèfon, vaig ir en Àfrica un mestre... I me va fer gràcia no se recorda de tu, perquè era el fi de curs i cada xiquet s'alçava i li donava el que tenia.
Exacte.
I era sí, però ara, l'altre dia, eh? Li donaven fruta, li donaven verdures, li donaven el que ells tenien en casa, que, claro, per ells també deu ser la bomba, donar-li això, no?
Sí, ma abuela sabia llegir i escriure, però s'ha de dir que el poquet que sabia llegir i escriure era gràcies a estos mestres que anaven, que la veritat també seria una passada poder viatjar en el temps i parlar en ells, no? I que anaven pels cortijos i fent el que podien allí.
I quines històries te contava ta abuela?
Uf, ella, evidentment, de la seva terra, contava moltíssimes històries dels familiars, històries de la supervivència també allí, de la guerra civil. M'han contat per a omplir cabassos i cabassos de històries. La que més sempre ens ha impressionat a tots és Isa, la de com protegia son pare. Després, al ser dona i ser tants germans, 8, si no recordo malament, doncs, evidentment, es dedicava també a fer de mare, a banda de germana, no? I a tindre cura. Em contava històries de una burreta que tenien, perquè els cotxes en aquell moment no? I que pujaven la burreta per anar al poble, els seus viatges pels camins aquells... Uf, moltes històries molt xules.
97 anys, 5 fills, 7 nets, 6 esnets... Pues descansa, Antònia. 97 anys són molts anys, són moltes històries.
Sí. Jo, la veritat que li ho dia a la meva dona, ja em pensava que la meva
vida
era eterna i que arribaria al 100, però la vida és així, no estem així per a sempre, la reflexió que ens queda, i algun dia havia de ser.
És una història, però tu tens sort, perquè, joder, l'edat que tens i has pogut tindre... Jo es vaig perdre ràpid. Els meus fills han pogut conèixer, no n'hi ha res millor que tindre un referent com Isos i que te conte les històries perquè te fica els peus de terra.
Sí, totalment.
Sí, perquè jo tinc aquesta sensació, no?, que aquestes generacions són les últimes que queden que tenien els peus de terra, perquè pobres no es deixaven volar, vamos. Han tingut que, des de molt xicotets, van tindre que arrastrar els peus per intentar, claro, i ara és difícil.
Han passat tot. Una història que em ve ara al cap és, no és d'ella, de son pare, del meu besavi, que es deia Santiago, com jo, que em contava que la Guerra Civil van passar tanta gana que es menjava les flors.
Sí.
Es menjava flors. Perquè, clar, veus, les flors són boniques, no?, en principi, són de colors i tal.
Sí, però tu... tenen bona pinta, però ves i menja't una, no?
Menja't una.
Sí, efectivament. Home, i després, bueno, ja, tot el que se va menjar. Jo recomano, i a mi, veure un poc la postguerra espanyola, sobretot les ciutats grans, no?, que és on més se va patir, perquè les xicotiques... Algú tenia per plantar moniatos o, al final, tres conills, els moniatos i les quatre coses. podien suportar-ho, però ciutats grans, sobretot, i són les que més ho han passat. Jo recorde, sí. Bullir cinturons i bullir sabates per a fer sopa, no? Per treure el gust de la pell, no?
Sí, bueno. Sí.
Anem a lo nostre, perquè ja despedim a l'àvia del senyor Cortells, que tindria per fer un programa, eh?
Segur, segur.
Jo crec que podríem fer una hora perfectament.
Amb el permís de la família, sí, però sí.
De les històries de t'abuela. Anem a una altra història que comença amb una música tal que així. Si és que ens vol... Si... Després de lo que ha estat una visita especial. Esteu escoltant és l'himne del Vaticà.
O Fèlix Roma.
Oh, sí, sí. Després de la visita al Papa i Madi Cortés, anem a parlar de papes. Villarreal, sí. Respecte als papes, té poc que pelar, perquè no crec que hagi vingut ningú papa, veurem.
Sí, sí, canvi.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, pues ja comencem.
Un antipapa, sí, sí.
Ah, un, bueno, claro,
el papa
no
i una.
Claro, això no ho dic. L'única possibilitat era que Benet XIII,
exacte,
s'haguera arrimat un dia de penyiscola i sin aburrit a veure què fem per este poble, no?
I ho va fer, i ho va fer, i això ho explica molt bé, extensíssimament, la Societat Castellonenca de Cultura, i a l'arxiu tenim doncs, tot el que l'Ajuntament va preparar per a este papa. Però no cal que visiten, perquè jo el que he volgut analitzar és la relació dels papes amb Villarreal. No?
Sí.
Ja ho vaig fer un dia, però vull més extensament i més profundament, perquè he trobat alguns documents que en l'anterior ocasió no tenia. Primer m'agradaria fer una miqueta d'introducció sobre què és un papa, perquè molta gent dirà que fa este home explicant que és un papa, no? Però bé, per fer una miqueta de pedagogia i no donar res per suposat, la paraula papa ve del grec papas, que significa literalment pare, o més bé papà, no? És una forma afectuosa del grec. Del grec passa al llatí eclesiàstic i ahí es queda com a papa, i s'ha de dir que en els primers temps del cristianisme no era un títol exclusiu del bisbe de Roma, no? Que és un altre dels títols que se li solen donar al papa, sinó que n'hi havia diversos bisbes importants que eren anomenats papa. Bàsicament, el que sempre es comenta és allò de la pentarquia. Els ortodoxos, sobretot, solen parlar de la pentarquia perquè n'hi havia com cinc papes, com els dits de la mà, no? Estava el papa de Roma, evidentment, però també estava el de Constantinoble, a Orient, l'actual Istanbul. Després estava el d'Alexandria, el d'Antioquia, també a l'actual Turquia, però ja tocant Síria, i el de Jerusalem. La pentarquia, per tant, eren estos cinc patriarques, no? Com es diuen en l'Orient. En les llengües llatines, bàsicament, tots li diuen papa, en anglès se diu pope, que això també ens entronca amb allò dels popes, no? Que són els retors ortodoxos, i els alemanys li diuen paps. També en l'antiguitat cristiana hi havia un títol grec que era aquell de patriarchès, que és l'origen de la paraula patriarca, i també se li diu així, no? El patriarca d'Occident. Els ortodoxos, de fet, l'Església d'Orient sol anomenar-lo així, el patriarca d'Occident, perquè en origen estos cinc patriarques sí que reconeixien autoritat entre ells. Després van començar a excomunicar-se entre ells, a excomulgar-se, i va passar tot el que va passar, la seu d'Avinyó, d'ahir ve el papa Luna, i van haver també tres papes occidentals a la vegada. És curiós, no? Perquè ja moltes vegades s'ha parlat de que el que diu el papa és veritat i tot això, no? Això és un dogma del 1854, del papa Pius IX, que és el dogma de la infal·libilitat, i es va proclamar juntament amb un dogma important per a Villarreal, que és el de la Puríssima, el de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre de 1954, perdó, de 1800, no 1900, 1854. Per què parlar del papa? Doncs mira, si aneu a Sant Pasqual, i us fixeu en el triangle que n'hi ha a l'entrada, que evidentment té tres puntes i que simbolitza, encara que tinga un origen clàssic, d'alguna manera la Trinitat, no? Ahí n'hi ha en la façana un triregne. Què és el triregne? És la corona que es posaven els papes, que tenia, diguem-ne, com tres parts, no? Tres corones. Per què tres corones? Perquè simbolitzen que el papa té triple poder. És el pare dels reis, el rector del món i el vicari de Crist. Per això s'anomena el triregno, el triregne.
Puc afegir una cosa? Els faraons també porten una corona en tres parts.
En tres parts.
Sí, tot la tiara això... famosa, la part superior... És que... Sí, sí, sí.
I claro. Baix estan les claus de Sant Pere, que és el que ens deixa o no entrar al cel, no? I bé, per què està el triregno ahí en les claus de Sant Pere? Doncs perquè el papa Joan Pau II, que té un carrer, que es va fer fa uns anys, es va dedicar a ell, al papa Joan Pau II, el 25 de març de 1996, atorga al nostre temple de Sant Pasqual la dignitat de basílica menor. Perquè normalment les basíliques es declaren doncs perquè n'hi ha tota una tradició de veneració, de devoció catòlica, i aleshores doncs es declaren... Basíliques menors no n'hi ha tantes, basíliques n'hi ha més, però la nostra és una, no? El carrer dedicat al papa Joan Pau II és posterior, és del 2014, i bé, este jo crec que és un papa que molts recordaran.
Jo te volia preguntar, claro, quants carrers de papes n'hi ha a Vila-real?
Doncs, si vols els anem comptant. Ja sí, hem dit, Joan Pau II...
4 o 5?
Una cosa així.
Vale,
sí.
Per què llegissin a això? Bueno, ho explicarà, suposo.
Ara ho explicarà al llarg del programa.
Per què n'hi ha que le purguem, n'hi ha que li fem un carrer?
Normalment tenen relació amb esdeveniments importants per a la ciutat.
Vale,
pues la majoria amb Sant Pasqual, evidentment.
Joan Pau II, que és el de més...
Joan Pau II és el més recent, diguem, i que molts, jo crec que la major part de ma vida, dels papes que hi ha hagut, ha sigut sent este papa vigent, no? Després està Pius XII, Pio XII. Este papa...
Que té un col·latge, sí.
Té un col·latge i tot. És el que proclama el dogma de l'Assumpció, que és el que se celebra al misteri d'Elx. Això ho fa l'any 1950. Ell té tota una avinguda. L'avinguda es declara avinguda amb el seu nom el 10 d'agost de 1960. Curiositat, esta avinguda prèviament es deia Carrer dels Horts. I este papa, que va tindre les seues polèmiques per si va condemnar clarament o no el nazisme i tot això, doncs va ser el papa que va donar nom també a un col·legi que abans estava a l'avinguda Pius XII, però que ara està en un altre lloc i que està a prop de l'estació actualment, no? Però continua dient-se Pius XII. Vale, i ara on estava està la BUC, no? Està la biblioteca.
El col·legi el van ficar per nom pel carrer. O
per l'avinguda.
Com estava l'avinguda van dir, no mos cal fer molt cap, està l'avinguda Pius XII, col·legi Pius XII.
Sí, sí, sí. Crec que es fa primer el col·legi i es dedica a Pius XII i després l'avinguda.
Sí? Que és al revés. I que anava a dir-te... Sí. Clar, no se canvia, és curiós, que se mantinga. És una de les avingudes, per a mi, més importants de la ciutat ara mateixa.
Sí, de fet, és molt curiós, sí. És un... Bé, perquè els papes al final, doncs sí, donen...
El papa, com, jo diria que no molesten, no? Dic, no. Bueno, ja no està, bueno, té un carrer... Que
no molesten i al final, si són papes que s'han recordat de Vila-real, dius, home, han fet alguna cosa per la ciutat, almenys per la promoció, no?, del que representem i tot això. Un altre papa molt important és Sant Pere mateix, no?
Sí.
És un carrer que està entre el de Santa Llúcia i el de Josep Ramon Batalla. I aquest nom li el van ficar a principi del segle XIX, al 1813. I el Sant Pere, segons la tradició, bueno, la tradició, hi van trobar també el sepulcre en el segle XX i unes inscripcions ahir, doncs està a Roma, al Vaticà, no? I és evident que és important perquè és el primer papa, segons la tradició catòlica.
O sigui que tenim Joan Pau II, Pius XII i Sant Pere.
De moment portem tres.
Pere, no?
Si vols, anem fent ratlletes.
Sí, no, jo ja vaig fent. No està mal.
Després tenim un altre, que és Lleó XIII.
Bueno, Sant Pere té més lògica que tinguera un carrer, no?
Clar, una ciutat de tradició catòlica.
Sí, home,
deu haver unes quantes que li han dedicat un carrer
a Sant
Pere. També seria curiós mirar la motivació que va donar ixe ple. No ho he mirat, però alguna justificació solien donar, no?, de per què ho havien fet. El següent papa és el papa Lleó XIII, que a més està este, que té un carrer que està en el barri del Quis de l'Hospital, que és el meu barri. Mm. Este papa va ser papa des del 1878 fins al juliol de 1903. I és el papa que va després del Pio IX que declara la infal·libilitat, el dogma de la infal·libilitat papal. Este carrer, abans d'estar dedicada a este papa, es dia carrer de Nules, tenia el nom de lloc. Ahí es van fer unes casetes per el sindicat agrícola catòlic, i bàsicament era per als membres d'este sindicat, i es va dedicar, com diga, al papa Lleó XIII. És curiós perquè el papa actual és el papa Lleó XIV, i evidentment este papa doncs, va fer una encíclica, Providentissimus Deus, que parla una miqueta del racionalisme i tot això, però a banda és un papa molt social, parla dels problemes socials de l'època i sempre han dit que el papa actual doncs, va pensar en este Lleó XIII per la seva preocupació social. Per què li dediquen a Lleó XIII els vilarrealencs del temps un carrer? Perquè este és el que, que proclama un 28 de novembre de 1897 oficialment a Sant Pasqual patró dels congressos i associacions eucarístiques de tot el món.
Vale, este és el que col·loca Sant Pasqual en la Champions.
D'alguna manera sí. Claro. És a dir, Sant Pasqual ja era conegut en el món catòlic, sí, però esta declaració en un dogma tan important per a la tradició catòlica fa que Sant Pasqual siga...
Sí, lo que és ara.
El que és ara, és a dir, sí, que vaig un punt més allà.
Tingue la repercussió. Home, pues de tots els papes per ara és el que més li devem, a Lleó XIII.
Sí, per la, sobretot per la... Bueno, com estem en un mitjà de comunicació, perquè una cosa és ser i una altra fer conèixer allò que se és.
Sí, sí, una cosa és tindre nom i l'altra que te bategin definitivament i que diguen este senyor és tal.
Exacte. Clar,
Ahí té un carrer, on està? El carrer té un carrer més estret i Pius XII té una avinguda, eh?
Sí, sí, sí.
Me li va caure mal, clar, perquè ahir t'esperes que tingues un carrer per batejar, no?
Ahir no vull justificar, però de vegades entenc que per voler llevar i posar i tal, a vegades és que no... Hi ha els carrers que n'hi ha, no?, a la ciutat.
Ja.
És un carrer llarguet, no sé, jo com sempre he viscut per ahir...
Jo ara mateix no l'ubicaria, eh?
Doncs està anant des de les antigues dominiques, arribant... Bueno, hi havia una botiga que se deia la Beni, i això... És que no sé com explicar-ho. Vull dir, darrere de l'avinguda Pius XII, de fet, a boca l'avinguda Pius XII, sí. Des d'ahir, al lloc que es diu el Quios Richard, que n'hi ha una garrofera...
Ah, sí, sí, sí. Ahí, sí. Sí, on és?
És ese carrer.
Ah, ese que baixa cap ahí. Vale, sí, si tu sí. Acaba l'avinguda Pius XII, a mà dreta, els primers que comencen.
Sí, sí.
Vinga,
sí.
Passes el barranquet... Ja,
vale, exacte.
Vale. Molt bé.
Zona. Bé, també és curiós, l'any 1997... que era l'any que es commemora el centenari d'esta proclamació de Lleó XIII, que Sant Pasqual havia sigut declarat per tots els congressos eucarístics, és quan es situa el monument de Sant Pasqual davant de la basílica, en record del que havia fet Lleó XIII 100 anys abans. O sigui, van passar 100 anys, és quan lleven Polo de Bernabé, el fiquen al jardí, crec, i ahí fiquen l'obelisc en Sant Pasqual, commemorant el que este papa havia fet. Per tant, vull dir, té més que sentit, no?, que se li hagi dedicat un carrer a este papa. Este papa no havia dit abans, perquè no m'hi sia, l'encíclica social es dia Rerum Novarum, i esta és la que funda, d'alguna manera, la doctrina moderna, la doctrina social moderna de l'Església. I d'ahir que diguen que l'actual papa doncs, hagi volgut pescar i ser nom com a referència.
Perquè és un referent per ell, no?
Clar, social, perquè ell es preocupava, en aquell moment estàvem en la revolució industrial, els treballadors lluitant pels seus drets, per treballar només 5 dies a la setmana i tindre vacances, i en aquest context, este papa, diguem-ne, que fa costat a totes aquestes lluites socials. No? El papa següent és Sant Pius X, Sant Pius X, que també té un carrer a la nostra Vila Real. I ell va ser papa, el papa següent, del 1903 al 1914. Per tant, molt en el context de les guerres del seu temps, la Primera Guerra Mundial i tot això. Este carrer està entre el de Borriol i el del Calvari. I l'acorda un ple el 31 d'octubre de 1969. què passa este papa? Este papa destaca molt per la seva devoció a l'Eucaristia. Aleshores, el que ja havia fet el seu predecessor, Lleó XIII, doncs ell ho intensifica encara més i diguem-ne que fa diversos documents recordant que Sant Pasqual és el patró dels congressos eucarístics, d'ahir la importància. El papa següent, ja en el context de la Primera Guerra Mundial, és el papa Benet XV, que és el papa Benet XV és el que el 14 de novembre de 1917 declara Sant Pasqual patró de Vila-real, perquè fins a aquest moment, fins a aquest 14 de novembre de 1917, que per tant el 2017 va fer-se en anys, el patró era Sant Jaume, ja. Això ho hem comentat.
Això ho hem explicat una segona volta. Vale. O sigui, quan és patró del... el papa anterior el fa patró dels
congressos
eucarístics, no és patró de Vila-real encara.
No era patró encara de Vila-real.
Vale. O sea, no ho era.
No. Això ho ha de declarar el papa i és un canvi important. El bisbat en aquell moment era el bisbat de Tortosa, ho ha de demanar oficialment, o sigui, el bisbe i tot això.
Clar, però tu m'has explicat a mi que va ser la gent de Vila-real que va exigir que passara a ser patró Sant Pasqual més que Sant Jaume. Clar, una volta, és curiós que abans el faig a patró dels congressos eucarístics, no? D'on se ho trobo? O sigui, perquè Sant Pasqual ja era conegut, o sigui, ja era un sant de
sí,
rellevant.
Sí, d'on se ho trobo, per el capítol que es conta també en el procés de canonització, i si llegiu al Pare Rambla la geografia de Sant Pasqual, ho explica també, en el que Sant Pasqual va fer de missatger a París i es troba en els protestants per ahí que neguen l'Eucaristia. I com ell la defen...
Ah, sí, m'ho vas contar, sí.
De manera senzilla, perquè ell era un germà llec, és a dir, el més baix que es podia ser entre els frares, no? Però ell ho defen i doncs, tot això, després, quan es fa el procés de canonització, es coneix, i en el context de la contrarreforma, no? Que els protestants estaven negant aquest dogma, doncs evidentment els papes, per a donar-li importància, ara parlarem, doncs no només el canonitzen, sinó que després van aprofundint.
Sí, sí, va augmentant.
Història. Benet XV, vull dir, el papa pot anar a canviar el patró d'una ciutat, evidentment ha d'haver una devoció i un motiu, no?
Sí, sí.
Pots canviar,
no, claro,
canviar
no,
de camisa, no?
Suposa que no serà fàcil.
No. Després, sabeu que en el procés de canonització hi ha diversos passos. El primer és la simple devoció, que és quan el fan reverendo, i després la beatificació. La beatificació es produeix el 29 d'octubre de 1618 i la fa un altre papa, el papa Pau V. I després del papa Pau V, que és curiós, no? Este papa sembla ser que era d'una família oriunda del Principat de Catalunya. S'ha de dir que a Catalunya o a un bisbat de Catalunya, que és el de Tortosa, pertanyia a Vila-real, perquè les fronteres eclesiàstiques no són les civils i continuen sense ser-ho, no? Este papa, el papa que el beatifica, és el papa, curiosament, que va silenciar a Galileo Galilei, en aquella famosa frase apòcrifa de E pur si muove, de fet es reunís en ell el 1618, sabeu que Galileu proclamava les teories heliocèntriques de Copèrnic, de que la Terra girava al voltant del Sol, i bé, doncs va ser el papa que el va condemnar, per a que ens entenguem, però també va fer coses bones, com millorar la Biblioteca Apostòlica Vaticana. El següent papa important per a Vila-real és Alexandre VIII. Este és molt curiós, el papa Alexandre VIII, ell el canonitza, és a dir, ell ja fa, diguem-ne que completa el procés, i el canonitza, el fa Sant Pasqual, no? Abans era el Beat Pasqual, i és curiós este papa perquè venia d'una família d'origen dàlmata, aquí eren els dàlmates. El dàlmata era una, diguem-ne, un país, una llengua que va desaparèixer, una llengua llatina molt pareguda al valencià, que va desaparèixer farà un segle i mig o una cosa així, per falta d'ús. És una llengua molt bonica. Este papa és curiós perquè vaig estar mirant, jo dic, vull la butlla on declara a Sant Pasqual patró dels congressos eucarístics i vull veure què diu exactament. I no la trobava. I aleshores vaig trobar que el papa Alexandre VIII el va canonitzar, però com el papa Alexandre VIII només dura un any i quatre mesos, doncs ell no va ser el que va fer el decret de canonització. És a dir, el papa Alexandre VIII pren la decisió pontifícia de canonitzar-lo, fa la cerimònia de canonització, però mor abans de la redacció, la validació, com si no haguessin publicat en el BOP el que s'havia fet de facto, no? Com si s'haguera aprovat en el ple, però no s'haguera publicat en el BOP o en el BOE. Aleshores, claro, jo dic, com és possible? I va ser el seu successor, Innocenci XII, el que en una bulla que es diu Rationi Congruit, que vol dir això és conforme a la raó, el 15 de juliol de 1691, ells sí, jurídicament, publica la canonització de o sigui, Sant Pasqual.
Per canonitzar a Sant Pasqual tenen que fer falta passar 6 papes, quasi.
Sí, sí.
Joder.
Uns quants, sí, sí.
Sí, no?
Perquè, clar, una cosa és el document i una altra la cerimònia, no?
Vale, i què pot tardar? Ara sí canonitzar algú, què pot tardar? 10 anys?
Hi ha una tradició en l'Església que no sé si eren 50 anys o una cosa així. Vull dir, no s'ha de fer d'avui per a demà. S'ha d'esperar temps. Per què? Perquè l'advocat del dimoni ha de poder investigar en profunditat si n'hi ha objeccions, perquè això en un any no ho fas, i poden aparèixer objeccions al llarg dels anys. Però és veritat que en els últims anys l'Església s'ho ha saltat, per exemple, en el cas de Joan Pau II. Sí, no va esperar els anys preceptius, ho va fer abans.
Van enviar a l'advocat de diable a passejar.
Sí, o no li van deixar temps, no? No sé per com cert, dir-ho.
Dalmàcia és Croàcia, per si algú s'ha quedat així un poc descol·locat. Era la zona de Croàcia, Tiranca va Itàlia i tal. Sí, sí.
Correcte.
Era l'antiga Dalmàcia.
La bulla, doncs un trosset que he pogut recuperar, parlant de Sant Pasqual, diu: després d'una madura deliberació i en el Consell dels Cardenals, Patriarques, Arquebisbes i Bisbes presents a Roma, va decretar i va definir que el beat Pasqual Bailón, juntament amb els beats Llorenç Giustiniani, Joan de Capistriano, Joan de Sant Facun i Joan de Déu, era sant i el va escriure en el catàleg dels sants. Això és el que diu la bulla que acabo de comentar d'Innocenci XII, encara que el canonitzant, el que el va canonitzar, era Alexandre VIII. I després, una altra part de la bulla, molt curiós, si vols llisc un trosset en llatí, que així queda més cerimoniós, diu: «Ut Ecclesia Universalis quod libet anno di 17 mai memoriam ipsum inter sanctos confessores recolore de beat». Perquè l'Església Universal hagi de celebrar cada any, el dia 17 de maig, la seva memòria entre els sants confessors. Ahir va establir també que el dia de celebració de Sant Pasqual era eixe, el 17 de maig. I després, un altre que també té un carrer, és el papa o l'antipapa, segons com ho vulguem veure, Benet XIII d'Avinyó, més conegut en el nom del Papa Luna. Este papa va néixer com Pedro Martínez de Luna, estava emparentat amb la reina nostra, Maria de Luna, que va morir a Vila-real el 1406. El papa Benet XIII, com bé sabeu, abdica el 1417, encara que ell deia que l'altre papa no era el verdader, el papa Martí V, i ell acaba morint el 23 de maig de 1423. Este papa, el papa Luna, visita Vila-real, i tenim tot el que l'Ajuntament va comprar per a rebre'l, perquè este era un dels territoris fidels a d'ell. O sigui, Vila-real era un dels llocs, no? Ells de la Corona d'Aragó, que era fidel a este papa i el reconeixia com a papa, encara que n'hi haguera dos més, no? Com Martí V. Però nosaltres érem fidel a este.
Nosaltres el defeníem a d'ell.
A d'ell, encara que després fora considerat com antipapa per el catolicisme. Però en aquell moment era el nostre papa. És a dir, que a Vila-real va vindre el que Vila-real reconeixia i els retors de Vila-real com a papa, que era el papa Luna.
Va vindre per això?
Suposo que, bueno, ahir ho conta, no? Va vindre com a visita apostòlica, com, doncs això, per a donar benediccions, per a reconeixement de la ciutat, de bueno, la seva tradició.
Podem dir que un papa va vindre a Vila-real, eh?
Un papa va ser este. El papa que en aquell moment Vila-real reconeixia
i que no reconeixia ningú.
I que no reconeixia ningú. Bueno, en la Corona d'Aragó generalment el reconeixia, i alguns territoris.
Escòcia, llegit que també.
Escòcia, sí.
Sí, tot, o sea, bueno.
Tenia els seus seguidors.
Sí, sí, no està mal, no està mal.
Després, una altra curiositat que ha afegit és el papa regnant en fundar Vila-real. Qui era el papa que n'hi havia quan es va fundar Vila-real un 20 de febrer de 1274? Doncs era el papa Gregori X, que el seu nom era Teobaldo Visconti, i ell ocupa el pontificat des de l'1 de setembre de 1271 fins al 10 de gener de 1276. Mentre el rei Jaume I ens atorgava la carta Pobla, doncs Gregori X era papa, no? Este papa és curiós perquè va presidir el famós segon concili de Lió, que va ser un gran esdeveniment, i ho feia mentre Jaume I es trobava ja en els últims anys del regnat, com sabeu va morir 2 anys després, i este papa, el Gregori X, va ser un dels papes més influents del seu segle, del segle XIII, encara que com a papa només va estar doncs, uns 4 anys. Coses que va fer este papa, doncs va crear el sistema de conclave que encara s'utilitza avui, allò del fum negre i totes
sí, les cadenes que
reunissin. Conclave vol dir con llave, que es tanquen en clau. Convoca el segon de concili de Lió, com hem dit, i també intenta coordinar Europa davant l'expansió mongola i musulmana, bueno, tot allò que després es va conèixer com la Liga Santa i tot això. No?
Estava mirant quants papes ha existit. 267.
267.
En l'actual.
Comptant en l'actual.
Sí, 267 papes. I així en Vila-real tenim relació a 10?
Jo ja he perdut el compte, però
sí,
uns 10, 10 seran,
10.
No?
Sí, 10, 12, sí. Que per carrers o per històries, 267 papes. I també estava llegint, no sé si ho sabies, que va haver un moment en què primer no se canviava en el nom i després van decidir canviar-se el nom perquè, claro, com buscar-li una manera de no ser tan pagà, no? Intentar canviar. 267 papes no són,
És que, clar, va evolucionant i la litúrgia i tot això va evolucionant. Hem dit que Gregori X va fer, diguem-ne, el sistema per a triar els papes actuals, que eren els cardenals, que precisament això
mira,
sempre he llegit...
És curiós. Se cree que el cambio de nombres comenzó con el Papa Juan II en el siglo VI, ya que su nombre era Mercurius, y para evitar la asociación como un dios pagano, prefirió cambiar su nombre.
Claro, per evitar el paganisme. I abans de ser els cardenals, és a dir, el propi clergat, eren els emperadors els que triaven els papes.
Claro.
Vull dir, el poder temporal... És que, clar, tot això és una cosa moderna, però el poder temporal i eclesiàstic estaven barrejats totalment.
Sí, 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 sí,
i els emperadors influïen sobre l'elecció del papa.
Sí, mala cosa... Per exemple, sempre s'ha dit, no?, que l'Espanya del Gran Imperi, una part perdem el Gran Imperi per fer-li cas al papa, o sigui, per anar a les guerres del papa i no a les guerres pròpies.
Clar, i sí, sí. És que les guerres costen diners.
Molts diners.
I després sí. Diners s'han de pagar o s'han de tornar.
Sí, sí, sí.
Però bueno.
Les guerres no valen per res, però bueno.
Això.
Estàvem en el papa que va regnar, Gregori X, en la conclave, i bueno, pues...
Sí, una cosa curiosa, una curiositat, he trobat també que l'abat de Poblet era Arnau d'Almenara. Sembla ser que era d'Almenara, per això es dia Arnau d'Almenara, i era també l'abat en el moment que Jaume I fundava Vila-real, el papa era Gregori X, i bé, i això 750 anys després, doncs un papa de Vila-real, d'Almenara a Vila-real, no? Són curiositats, vull dir que el monestir ara, de Poblet estava ahí ja.
Claro, ara el monestir de Poblet, l'abat és de Vila-real, no?
Clar, el Barrué, sí, Rafa Barrué.
Sí, el van nombrar fa poc, no?
Sí, sí, sí. Quan l'any, sempre ho recorde, l'any que Vila-real feia 750 anys de la seva fundació.
Sí, jo estaria curiós...
Sabeu que Jaume I va morir cistercenc, va vestir l'hàbit, i 2 anys després de fundar Vila-real va demanar que el soterraren a Poblet perquè volia ser de l'ordre del cister.
Sí,
volia
sí.
Morir com a monjo. Va morir com a monjo, no? Això
sí,
ho van
sí,
contar
sí.
El dia
sí,
de...
Sí, ho van contar. Mm. Claro, és curiós. Té una bona història, pues, el nostre abat de Poblet, no? Que...
Sí, jo crec que... No l'has entrevistat encara?
No, però deuríem,
Sí, sí.
Deuríem de portar-lo. Home, té una bona història,
De tant en tant bé per així, per el poble, sí.
No?
Perquè ell ja sabeu que és artista, és pintor i té moltes facetes. Però ve molt per el poble i jo crec que seria una entrevista molt interessant per a esta ràdio.
Primera està en un dels, jo diria, monestir de Poblet deu de ser dels més importants i de més rellevants, tant en aquesta època com ara, no? Perquè ara no sé que quedaran molts en esa influència, no?
Clar, bueno, avui dia no, encara que els abats ja sabeu que tenen categoria de bisbe, per això porten bàcul i mitra, encara que no tenen un bisbat actualment com a tal, antigament sí, perquè el monestir ocupava tot un territori i n'hi havia pobles sota aquest monestir i tot això, però antigament, diguem que era el cor espiritual, vull dir, no és casualitat que Jaume I ja pensava en Poblet, perquè ell venia d'allí, no? I d'allí va portar la espiritualitat que els monjos del Cister, que era una reforma de... Això també és divertidíssim, no? Perquè també els franciscans que tenim així, doncs realment l'ordre de Sant Pasqual no era exactament el franciscanisme, era una reforma del franciscanisme que eren els alcantarins, després estaven els caputxins, després estaven... Hi havia moltíssimes reformes d'allò de dir... Ja vos heu oblidat el que n'hi havia, sí, no, al principi, no?
Jo sempre recomano El nombre de la rosa. Crec que és una pel·lícula que n'hi ha que veure.
Umberto Eco, no?
N'hi ha que veure la pel·lícula perquè ahí se refleja molt bé, no? La guerra entre totes les ordres, entre ell, que és la part, diria, és més pobra, no? I l'altra,
sí,
part.
Sí, sí, sí. Sí, perquè els franciscans representaven això. De fet, una cosa curiosa, no? És que algun dels papes... tècnicament o teològicament pot ser qualsevol cristià, doncs crec que va haver un papa que el van treure d'una cova, que era un eremita, que pobre, no volia saber res i estava meditant en una ermita com podia ser la nostra de la Mare de Gràcia, va dir, tu vas ser papa. I se va ser un dels precedents de l'anterior papa Ratzinger que va dimitir. Que va dir, deixeu-me en pau.
Sí, no?
Jo no vull saber res de tot això.
Se va avorrir de papa.
Se va avorrir.
Sí, sí, però de Ratzinger també és una història guapa.
Sí, sí, sí. També és per analitzar.
Sí, sí, perquè, bueno, desbarata un poc tot, no?
Sí.
O sea, te elegeixen com a representant.
Sí, perquè jo sempre havia sentit que allò era una cosa que era fins que morgues.
Sí, claro.
No es podia dimitir.
Però és que per lògica seria així, no?
Clar.
Si estàs elegit...
Clar, perquè es va trobar ahir que n'hi havia dos, entre cometes, papes. Un emèrit, però estava viu, i l'altre que és el que exercia la realitat. Això per al catolicisme... Però sí que en aquell moment es van trobar referents que ja havia passat, feia segles, no? Però havia passat, que suposa que els papes, igual que ara nosaltres fem un recull de tots els que hi ha hagut, això també s'ho miraria el papa.
Pues recordeu que si viviu un carrer que té nom de papa en este poble, que ese nom se li ha ficat perquè ese papa va fer algo que va afectar directament a la nostra ciutat. La majoria van estar dins del procés de canonització i pujades altars i, bueno, jo diria de tot el que porta a Sant Pasqual a ser lo que és avui, no?
Correcte, així és.
El nostre sant.
I per això, doncs, ara que fa pocs dies que ens ha visitat el papa, jo dic, anem a recordar el pas i la impronta i la petjada dels papes al llarg dels segles per Vila-real.
Sí, i bueno, està clar. I que l'únic que ha vingut a visitar-nos va ser el papa Luna.
Exacte.
El proscrito de tots els papes. Bueno. Està bé, està bé. O sea, bueno, com diem, almenys no tots podran dir que ha vingut un papa a la seva ciutat, no?
Sí, nosaltres sí. Papa peculiar, però...
Bueno, era papa, no?
Era papa, sí. De fet, va estar escollit, diguem-ne, en un col·legi cardenalici també. El que passa és que després ahir van tindre les seues discussions, que això és per a un altre programa, un altre dia.
Senyor Cortell, moltes gràcies.
A vosaltres.